Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Continua la investigació de Mossos, Renfe i Adif per determinar les causes del xoc frontal que es va produir ahir a Castellgalí entre un tren regional que cobria el trajecte Lleida-Barcelona circulant en sentit contrari i un altre comboi que es dirigia a Manresa. En l'accident va morir la conductora d'un dels trens i hi va haver un centenar de ferits. El conseller de Territori, Damià Calvet, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, mantindran una reunió aquesta tarda a Barcelona després de l'accident. Calvet plantejarà quines inversions hi ha previstes a la xarxa de Rodalies i reclamarà que el dèficit tarifari amb Renfe passi per la Generalitat i no pel Ministeri. Unes reivindicacions a les que ja respost Ábalos.
Dejar bien claro que faltan inversiones, que falta también automatización y renovación de las medidas de seguridad, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España. Y esto tampoco es un proceso de un día para otro. Y otra cosa es la causa de este accidente, que no tiene que ver con las inversiones en principio, porque no descartamos una concatenación de fallos humanos, también lógicamente derivados de cómo está funcionando el servicio, ¿no?
Renfe preveu que el servei de trens entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf de l'R12 estigui interromput tot el cap de setmana. I Sant Feliu reclamarà diners a l'empresa constructora del segon pavelló pel retard de l'obra. Ens ho explica Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines reclamarà 9.900 euros de compensació a l'empresa constructora del segon pavelló del municipi pel retard en la finalització de l'obra. Els treballs consistien en transformar la pista descoberta del costat de l'antic pavelló en un segon equipament esportiu. L'última data de finalització de l'obra era el setembre, però finalment es va acabar el desembre. Ho explica l'alcalde de Sant Feliu, Pere Pladevall.
D'entrada, la demora són el 0,20% per cada 1.000 euros del pressupost, pels dies. Els dies són uns 112 dies, l'obra havia de durar 90 i ha durat 202, no? O 212. I anirem fent.
L'alcalde afirma que la compensació es demanarà perquè se senten enganyats per l'empresa per com s'ha acabat l'obra. Afegeix que queden 72.000 euros dels treballs per pagar i que té la factura retinguda i que de moment l'Ajuntament no la pagarà. A banda del retard, l'equipament té problemes amb la resina del terra. La manera en com s'ha aplicat el material fa inviable que s'hi pugui patinar i ara per ara només s'utilitza pel bàsquet, mantenint el pavelló vell saturat.
Gràcies, Gemma. I primera assemblea oberta del col·lectiu feminista de Riudoms. BXC Ràdio, Jordina Salvat.
I eren convocades totes aquelles dones majors de 16 anys que volguessin conèixer i, sobretot, participar en la feina de Dones d'Aigua, el col·lectiu feminista de Riudoms que va néixer el passat desembre. L'assemblea ha servit per posar en comú punts de vista i el col·lectiu. Fins ara comptava amb una trentena de dones que hi donaven suport i que van formar Dones d'Aigua durant aquests 2 mesos mitjançant el boca a orella i el treball cooperatiu en les xarxes socials. El grup va néixer quan es va detectar un buit al municipi i es van reunir un grup de dones per donar resposta a aquesta necessitat. Això ho explica Goretti, membre de Dones d'Aigua.
Que totes aquelles injustícies, donar un paper a les dones i que quan hi hagi qualsevol problema que puguin acudir nosaltres, nosaltres també remarcar que les dones estem presents dins de Riudoms i que hi ha molta, molta feina per fer i que intentarem que es faci.
No es defineixen com una associació, sinó com una branca del casal popular de la Caldedera de Riudoms. Per això, ara que han començat a caminar amb peu ferma, han decidit dur a terme aquesta assemblea oberta per convidar a més dones a formar part del projecte i seguir consolidant-se.
Notícies en xarxa. Dissabte 9 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, per si no ens tornem a veure. Decidit. Per si no ens tornem a veure, un musical divertidíssim on les aparences i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Dissabte 9 de febrer a 2:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat. Decidit.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a l'Escala precisa incorporar governanta operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Benvinguts una setmana més al programa d'informació cinematogràfica de Cine a Ràdio L'Escala, un dijous més a partir de 8:45 aquí en aquesta vostra sintonia. La informació de cine amb l'equip habitual. Anna, hola, què tal?
Hola.
Àngel, com anem?
Bé, anem bé.
I qui us parla, Jordi Orno, que desitja que sigueu benvinguts en aquest programa. Un programa que avui tornarem a començar amb un nom propi, el de la Rosa Ros, que malgrat no aconseguir el Premi Goya a la millor direcció artística, ja vam dir que tenia una competència molt ferotxa amb La sombra de la ley, que és qui al final s'ho van portar, doncs no deixarem de felicitar-la, perquè a part d'emportar-se'n el Gaudí, doncs està dins de les quatre millors directores artístiques del cinema espanyol, ja és un bon motiu per felicitar-la, encara que al final doncs caigués amb el cap ben alt, perquè La sombra de la ley també és un gran títol per a la direcció artística. I bé, dit això, doncs anem a parlar de quins són els temes que us parlarem en el programa d'avui.
Primer de tot farem una petita pinzellada d'aquestes estrenes que trobem per aquest cap de setmana.
I després de les estrenes del cap de setmana vindrà el moment de parlar-vos de quina és la programació del cinema Montgrí de Torroella.
I tot seguit, en l'apartat de cartellera, farem un repàs a les 10 pel·lícules més vistes el cap de setmana passat.
I a la recta final del programa, ja sabeu, pinzellada musical i, com us vam anunciar, fins que no arribin els Oscars, doncs aquesta pinzellada musical sempre serà il·lustrada amb alguna de les cançons que estan nominades a l'apartat de millor cançó en aquests propers Oscars. Comencem. I comencem les estrenes amb aquesta sintonia habitual i la primera pel·lícula que comentem és Beast, pel·lícula de suspens amb tocs de terror, escrita i dirigida per Michael Pierce, que debuta en el món del llargmetratge.
Història d'una dona que viu en una comunitat aïllada i es troba atrapada entre el control de la seva família, sobreprotectora i opressiva, i l'atracció per un enigmàtic foraster, que és sospitós d'una sèrie de terribles assassinats.
Let them go, all your tears.
the sun, catch a crying.
I continuem amb les novetats amb el títol High Life, una coproducció europea de ciència-ficció dirigida per Claire Denis i protagonitzada per Robert Pattinson, Mia Goth i Juliette Binoche.
A un grup de convictes se'ls ofereix una missió especial amb la garantia de rebaixar la seva condemna. L'objectiu de la missió és explorar un forat negre. Un dels integrants d'aquest grup de presoners en el qual s'ha infiltrat amb la seva filla constata que 5 anys després de que comencés aquesta missió, aquesta no és més que un altre tipus d'empresonament.
Des de que dejamos el sistema solar, no hemos recibido ninguna comunicación. No voy a rendirme. Casi todos seguíamos vivos. Éramos escoria. Basura. Desechos que no tenían sitio en el sistema. Hasta que alguien tuvo la brillante idea de reciclarnos. Y servir a la ciencia.
¿Por qué sigue recogiendo su esperma? Nunca tendré hijos. Algún día. Sé que me veis como una bruja.
Parece tu nueva religión.
¡A la mierda tu misión de engendrar niños!
Empezamos con las maniobras de deceleración para que la nave se acercara a un agujero negro. Ese es el objetivo principal de nuestra misión. Si es posible extraer energía de un agujero negro en rotación.
Canviem de gènere i ara us parlem de Jefa por Accidente, una comèdia romàntica dirigida per Peter Segal i protagonitzada per Jennifer López, Vanessa Hudgens i Milo Ventimiglia.
En aquest cas, una dona que treballa en una gran superfície lluita contra una vida de somnis incomplerts. A partir d'una casualitat, té l'oportunitat de demostrar que la intel·ligència i experiència són tan valuoses com els títols universitaris i que és massa tard per a una nova oportunitat.
Todos los directivos tienen titulación universitaria.
Lo único que te detiene eres tú.
Ojalá se valorara la experiencia tanto como tener títulos. Que los jóvenes.
Te ha llamado una mujer por una entrevista de trabajo.
Ay, madre, Franklin and Clark.
Tiene un currículo interesante, Escuela de Negocios Wharton.
¿Perdón, qué?
Y por supuesto, no te pierdas su página de Facebook.
¿Mi página de Facebook? ¿Obama?
Te he dado una nueva identidad. Querías impresionar y te he inflado el currículo o un huevo.
Oh, oh, la mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño. ¿Quién es la mejor, va? ¿Quién es la mejor?
Soy la mejor.
Lo eres, eres la mejor. ¡Espabila, vamos!
¿No es fácil conseguir trabajo a tu edad?
Esa es Maya Vargas.
Estas son mis amigas de...
Norton.
Wharton.
Estuvimos juntas en UNICEF. Salvamos ballenas.
No confundas ese rollo de Facebook con quien eres en realidad.
Te admiro muchísimo. Quiero ser como tú de mayor.
Siempre has sido buena. Tú eres la única que lo duda.
I cinema francès, com no podia fallar a les novetats de la setmana, amb La classe de piano, una comèdia dramàtica que Ludovic Bernard escriu i dirigeix. En el seu repartiment hi trobem Jules Benjerid, Lambert Wilson i Christine Scott Thomas.
La música és la passió d'un jove i que oculta als seus amics quan es reuneix amb ells. Després d'un petit delicte, està a punt d'acabar la presó, però gràcies al director del Conservatori Nacional de Música, té l'oportunitat de posar-hi remei, a canvi d'hores de servei a la comunitat. Però ha descobert en el jove un futur gran pianista i voldrà preparar-lo perquè participi en un concurs nacional de piano.
Soy director del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Pocas veces he escuchado a alguien tocar como tú. ¿Qué quiere de mí? Ven a verme al conservatorio, podremos hablar con calma.
El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses. Este año, dadas las circunstancias, la elección es clave. Ya hace 3 años que ningún alumno nuestro se lleva el premio.
Mañana, en el Gran Auditorio a las 6:00.
Siéntese.
Asistirás a clases de la Condesa. Esa es la mejor.
Do mi sol, do mi sol, do mi sol.
Es una gran oportunidad.
¿Ahora toques el piano, Matt?
No participaré en el concurso, ¿vale?
¿Te han elegido a ti?
Sí, es una mierda.
¿Estás de coña? Todos los grandes han empezado por ese premio.
Aquí está tu nueva aula.
¿Qué pone aquí?
Mezzo forte.
Sí.
Diminuendo y piano a tempo.
¿Y a qué te suena eso?
¿A cápsulas de café?
La música es lo más preciado de su vida. Creo que eso es lo que nos une a todos.
Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Tocas porque es vital. Y llevas la música dentro, Mathieu.
I també animació arriba aquesta setmana amb un títol que ben segur ens recordarà la primera entrega, que va ser tot un èxit. Es tracta de la Lego Pel·lícula 2, nova pel·lícula de la franquícia Lego, seqüela de la pel·lícula del mateix títol que es va estrenar l'any 2014. Està dirigida en aquest cas per Mike Mitchell.
Passats diversos anys, tornem a trobar-nos amb els personatges coneguts de l'anterior lliurament. Emmett, Lucy, Batman i els seus amics, que viuran una nova aventura plena d'acció per salvar el món de Lego, que està immers en el caos.
Hace un siglo de los terribles acontecimientos del Taco Martes. Nuestras vidas se sumieron en el caos. Esta nueva vida nos ha curtido y endurecido a todos.
Dos cafés, por favor. Uno solo y el otro con un pelín de leche y 25 azucarillos.
Bueno, nos ha curtido a casi todos. Emmett, tienes que dejar de fingir que todo es fabuloso. No lo es.
Vale, ok. Y por eso he cultivado un lado súper duro que impone muchísimo. ¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz pide un deseo!
¡Conoce nuestros movimientos!
¡Qué raro, ¿no? ¿Qué?
Traed ante mí a vuestro líder más fiero.
Ese es el especial.
¿Ese? ¿Un fiero guerrero?
Bueno, técnicamente la parte guerrera ha sido obra mía, pero...
Así que te has enfrentado a un maestro constructor como a una killer y ese inútil es el líder.
Él, bueno.
¡Lucy!
¡Deme!
Agárrate a tu tiesto, Planty. ¡Vamos! ¡A salvar a Lucy! Y a todos los demás que han sido capturados.
¡Nada de boalas! ¡No le deis la satisfacción de decirle boala! ¡Eso es peor! ¡Callaos!
I ara parlem de cinema històric. Cinema històric amb Maria Reina d'Escòcia, basada en la biografia de Maria Estuardo, la reina màrtir, escrita per John Guy. Aquest film històric està dirigit per Josie Rourke i encapçala en el repartiment Saoirse Ronan i Margot Robbie, que interpreten a dues dones rivals al poder en un món dominat pels homes.
Maria Estuardo, reina de França, queda vídua i es nega a tornar-se a casar, pel que és obligada a abdicar. En aquest moment decideix tornar a la seva Escòcia natal per reclamar el tron, el que té dret legítim. Això provocarà un enfrontament amb la seva cosina Isabel I, que intentarà fer prevaler els seus drets al tron davant de Maria.
Hay noticias. El rey Francisco está muerto. Vuestra prima ha regresado para reinar en Escocia. Ella es formidable, mi señora.
¿Que viene preparada para la guerra?
No. Puede que comande ejércitos, pero decidle a mi prima que rezamos por la paz. Espero que podamos conocernos en persona.
y que convengamos nuestro destino.
Debéis afrontar la verdad, mi señora. Ella tiene derecho a vuestro trono.
¿Queréis que deponga a mi hermana monarca?
O estalla la guerra allí, o estalla aquí.
Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona.
¿Qué dice su hermano?
Su lealtad estará con nosotros.
No hay hambre de guerra.
Pues abrámosles el apetito.
¡Cuán crueles son los hombres! Lo único que he pretendido ha sido unificar este reino. Pero intentan usurpar mi corona. Un asesino, un traidor y una reina. Pero yo seré la mujer que ella no es. Traemos a este mundo un heredero de Escocia y de Inglaterra. No os dejéis manipular. Vuestro corazón es más grande que el de los hombres que os aconsejan.
Cuidaos de vuestras palabras.
No acepto reprimendas de mis inferiores.
Vuestro inferior.
Si me matáis, matáis a vuestra hermana. Matáis a vuestra reina. ¿Cómo hemos llegado a esto?
I tornem al gènere de terror, després de la primera pel·lícula, High Life, vist que ja us havíem anunciat. Ara parlem de The Prodigy, pel·lícula de terror dirigida per Nicholas McCarthy i protagonitzada per Taylor Schilling, Jackson Robert Scott i Colm Feroe.
La pel·lícula es centra en la història de Sara, una mare preocupada per l'estrany comportament del seu fill, que tem pugui estar posseït per una força maligna i probablement sobrenatural.
Observa el ojo plateado de la varilla. Cada vez que oscila, imaginaremos que desenredamos un trozo de cuerda, poco a poco. Y ahora imaginemos que esa cuerda es el tiempo, desenredándose minuto a minuto, segundo a segundo, corriendo hacia atrás. El tiempo se desvanece. Volvemos atrás en tu vida. Volvemos al día en que naciste. Vuelve a la época anterior a ese cuerpo. Ya no estoy hablando con Miles. Estoy hablando con la persona que se ha instalado dentro de su cuerpo. Dime si puedes oír mi voz.
I arribem a l'última estrena de les novetats d'aquesta setmana. Es tracta de White Boy Rick, pel·lícula basada en la novel·la biogràfica de Seth Ferranti, dirigida per Ian Demange i protagonitzada per Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh i Rory Cochrane.
Ambientada als Detroit dels anys 80, en plena època del consum de crack i la guerra contra les drogues, explica la història d'un pare i el seu fill adolescent que, després de convertir-se en un informant encobert de la FBI i després de traficant de drogues, serà ignorat i abandonat pel que el protegien.
¿Por qué sigues aquí, papá?
¿Eh?
En Detroit.
Hijo, un león no abandona el Serengeti. Además, presiento que va a ser nuestro año.
¿Sabes que eres el peor padre del mundo?
No dejaré que destroces tu vida. Aquí no quiero droga.
¡Papá! ¡Papá!
Todo va bien.
¡Qué bien, nada!
¿Tú estás bien? ¿Mamá está bien? ¿Dónde estás bien?
¿Vas a dejar que te hable así?
¡Papá, entra en casa, joder!
¡Ray, no te metas!
Ponte algo encima, ¿quieres? ¡Vamos a por un helado!
Sabéis quién es mi padre, ¿no? Sabéis lo que vende.
Sí, al pringao le conozco.
¿Cómo te llamas? Rick.
Vale, White Boy Rick.
Tienes huevos para entrar como lo has hecho. Pásate por el skate and roll alguna vez, pero no así. Tienes pinta de atracador.
Eres bueno, Rick. Si quieres mover coca, ven a verme. Si me padre me pilla esto, me parte la cara.
Pues procura que no te pille. Repártela en papelinas de a 10. Reúna a unos colegas y pásala. Pronto la gente sabrá que vas de legal.
¡Es Ricky! ¡Es blanco!
Te meterás hasta el cuello y no te dejarán salir.
Si hablas, lo sabré.
Pregúntatelo. ¿Creerías que un crío de 15 años trabajó para el gobierno federal?
Pues lo hizo.
¡Oh, mierda!
¡Tío!
¿Qué? ¿Vais armados?
I després de les estrenes de la gran pantalla, aquesta sintonia ens porta al cinema de proximitat amb la programació del cinema Montgrí de Torroella, que aquesta setmana ens presenta Uno más de la família. Charles Martínez-Smith dirigeix aquesta aventura de caire familiar, protagonitzada per Ashley Judd i Jonathan Howard King.
Lucas és un jove que es troba una gosseta al carrer. Decideix adoptar-la i l'anomena Bella. Des d'aquest moment ho fan tots junts. Un dia, Bella s'escapa accidentalment de casa i es perd. La gosseta està decidida a fer el necessari per tornar a casa.
Si algo he aprendido del mundo, es que lo que importa no son las cosas pequeñas, sino las cosas mini.
Oh, ¿quieres un mini trocito de queso?
Sí, sí, el queso me da la vida. Y así fue como conocí a Lucas. Parece que le caes bien.
Puede que sea una señal de que debe estar conmigo. Hola, mamá.
Hola, mamá. Jugábamos a la pelota y jugábamos a no se muerden los zapatos.
Vela, no se muerden los zapatos.
Eran los favoritos. Año tras año lo hacíamos todo juntos.
Buena chica.
Perseguíamos ardillas. A trabajar y hasta jugábamos a un juego que se llamaba Doctor.
¡Doctor! ¡Doctor Khan! ¡Doctor Khan!
¿Va todo bien?
Sí.
Sí.
La vida con Lucas era maravillosa, pero cuando no estaba le echaba muchísimo de menos. ¡Es ardilla otra vez! ¡Ardilla, ardilla, ardilla!
Hay un perro. Parece que necesita ayuda.
Estaba muy lejos de casa, pero sabía que Lucas estaba esperándome. Y tenía que ir a buscarlo.
I l'altre títol que projecta el cinema Montgrí aquest cap de setmana és una de les pel·lícules que té més nominacions a aquesta propera edició dels Oscars. Es tracta de El vicio del poder i que doncs, la pel·lícula està dirigida per Adam McKay i que protagonitzen Christian Bale, que ja va guanyar el Globus d'Or per aquesta interpretació, Steve Carell, Amy Adams i Sam Rockwell. Aquests dos, juntament amb el protagonista, també estan nominats als propers Oscars.
Drama biogràfic de caràcter polític sobre el que va ser el vicepresident dels Estats Units, Dick Cheney, durant el mandat de George W. Bush. La pel·lícula repassa la vida des dels seus inicis a l'ombra de personalitats polítiques, passant pel nom de l'empresa i acabant a la política de més alt nivell, com a vicepresident.
¿Qué dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice.
Bueno, George, yo... Soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico.
¿Ah?
Pero si llegáramos a un acuerdo diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior.
Sí, vale. Eso me gusta.
Cuando tienes poder, la gente siempre intenta quitártelo. No, no, nothing can break me now. I'm the man.
vuelto aún más despiadado?
Entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos o qué pasa?
Me parece que nos pueda salir bien.
¡Cojonudo!
Aquesta sintonia ens porta al món de la cartellera, on ja sabeu que repassem les 10 pel·lícules més vistes el passat cap de setmana.
En el número 10, El regreso de Mary Poppins.
Baixant una posició, mica en mica va baixant graons en aquesta llista, a punt de sortir-la.
En el número 9, La gran aventura de los Loonies.
No aguanta massa bé en segona setmana, baixa dos llocs.
En el número 8, Bohemian Rhapsody.
I després de la davallada de la setmana passada, aquesta es manté en la mateixa posició.
En el número 7, Astèrix, El secreto de la poción mágica.
La pel·lícula sobre els irreductibles gals manté el nivell, tot i baixar un lloc.
En el número 6, La favorita.
Perd la posició del podi, baixant 3 llocs aquesta setmana.
En el número 5, Glass.
Els fans de Shyamalan es van esgotant. Ara quedarà el boca orella, baixa 3 llocs.
En el número 4, Creed 2, La llegenda de Rocky.
Els mateixos que baixa aquesta seqüela. Tot el podi de la setmana passada ha estat desbancat.
En el número 3, Dragon Ball, Super Broly.
El podi d'aquesta setmana està format per noves estrenes, com aquesta. Els fans de la sèrie de televisió la col·loquen en el tercer lloc.
En el número 2, Bajan bajo el mismo techo.
Una altra nova pel·lícula del rànquing, la comèdia espanyola, obté forces bons resultats de públic.
I en el número 1, Green Book.
Nova estrena, i les nominacions i el repartiment ben segur tenen molt a veure amb que estigui col·locada a dalt de tot. Taking all that you can take, and you're sure you're never gonna catch a break, and the tears and rivers running down your face, yeah. When your faith is slowing, you got no truth left. When you think you've gone as far as you can get, and you're too big to understand, oh, I will take up the struggle. I per acabar, com us hem dit, una banda, una cançó nominada a la millor cançó als Oscars. Es tracta de la cançó Il Fight de Jennifer Hudson, que pertany a un documental. El documental es titula RGB i amb ell arribarà.
Fins la setmana que ve.
Exacte, la setmana que ve. Més i millor. It's
empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a l'Escala precisa incorporar governanta operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Balló.
Ens tornem a trobar un dia més als acústics de l'Estudi 3. Avui tenim amb nosaltres el Fiura, benvinguts.
Hola. Hola.
Estic molt ben rodejada avui per parlar d'aquest grup, però abans per posar-vos en situació amb molt segurament. O Fiura, potser els hi queda més llunyà, però el que sí que els hi vindrà molt ràpid és Born 54. Expliqueu-nos una miqueta, de fet abans, perquè així sabem, escoltarem totes les veus, de bon principi, començarem per la meva dreta, per en Blai, el vostre nom i el rol, el paper que teniu dins de Fiura.
Jo sóc el Blai, sóc cantant i guitarrista dins del grup.
Jo sóc en Jeroni, sóc bateria, percussió i de vegades guitarra.
I corista, i corista masculí.
I el Leo el femení.
Jo sóc el femení. Especifico.
Jo sóc el Joan, baixista, i estic començant a fer veus.
Molt bé.
Jo sóc el guitarrista, Leo Pasqual, i corista, femení. No.
Té una veu molt dolça i angelica.
I nois, què ha passat? Com és? Que, perquè sí que falta en Guille,
sí, sí,
però en canvi la resta sí que seguiu sent els mateixos, però heu canviat el nom, però un nom que pels qui us coneixem i us seguim des dels principis no és un nom qualsevol, perquè el vostre primer disc ja es deia així, i a més si rasquem més, tot i que escrit diferent, l'estudi d'en Leo, amb la P i l'H, també ens hi porta, cap a aquesta estrella de mar. Què ha passat? Com és que heu fet el canvi? Què té de Born 54 i què no té?
El tema del nom te'l resumeixo jo. Som sí? molt dolents buscant noms, llavors sí, hem hagut de reciclar diverses coses. Aquest és el resum.
És així de fàcil.
Començant pel nom de la banda i després jo amb el meu estudi. Llavors hem fet un maquillatge.
Leo s'ha que copia els noms. Sí, Born 54 érem, sí, érem abans 5 membres i vam fer dos àlbums, i un cop un dels membres va haver de marxar, llavors van quedar els altres 4 i va passar un temps entre el segon àlbum i després que tornéssim a agafar les ganes per tocar, i per tant vam dir, volem tornar però sense oblidar el que érem, no? Llavors vam dir, doncs agafem el nom del primer àlbum i posem-li el nom al grup. Per tant, de Born 54 vam passar a ser Ofiure.
La versió maquillada.
La versió maquillada. I què no hi ha de Born 54? O sigui, què ha canviat?
En realitat, a nivell musical, jo crec poques coses, diria que potser
més madur,
una mica més madur, més, sí, una mica més sofisticat.
Més qualitat.
Més qualitat, evidentment. Sí. Però sí que, de fet, havíem passat un àlbum que vam tenir intermig, que potser era una mica més indie, més, una mica més fosc, i en canvi ara vam voler recuperar el rotllo que nosaltres diem indie tropical, que era dels inicis i que estem explorant encara, i a veure què és indie tropical, no? Perquè aquest so que et recorda més al Maresme, de fet, la Fiura és una estrella de mar molt típica del Maresme, llavors era això el que volíem fer, llavors vam recuperar aquesta part de Born 54, però intentant madurar-ho.
I arribeu amb Part of Something. Aquest Part of Something, com va estar gravat? Quant de temps?
No, va ser cocció bastant lenta, no?
Sí?
Sí,
va
ser sí.
4 mesos, ben bons.
Sí. De fet, la gràcia d'aquest primer disc és una mica, nosaltres tenim la idea de que, i crec que això és en general, no?, de que la indústria de la música s'ha de reinventar. Llavors hem començat més aviat publicant algun single, escrivint algunes cançons, i a poc vam anar a veure que si rascàvem trobàvem un àlbum sencer, no? Però de fet tot va començar, i una mica el moment en què vam tornar i vam decidir dir-nos la Fiura va ser arrel d'una primera cançó que vam fer, que no sé si una història divertida que tenia a veure, de fet, amb el Juan.
Que després l'explicarà el Juan.
Després explicarà el Juan.
Com voleu.
Però ens va donar peu a fer una cançó que es deia So Sweet. Aquesta cançó va començar a rebre cert interès, per exemple, del nostre cercle i tal, i vam dir, ostres, per què no en repensem a veure el que fèiem i tal. Llavors va ser arrel d'això que vam començar a publicar alguns singles, alguns temes, i vam acabar dient, va, fem un àlbum. Per tant, la cocció de Part of Something, si tenim en compte
els singles primers,
So Sweet,
encara més,
Encara més. És a dir, no sé si igual vam estar un any. I fins que ho vam publicar el 6 de març de 2017, si no m'equivoco, i llavors vam estar tot un any de gira, i a l'acabar aquesta gira ens estem tornant una mica al mateix, és a dir, volem ens sentim més còmodes escrivint cançons que no pas necessàriament pensant en àlbums, de moment, és a dir, perquè no hem fet mai cap àlbum conceptual ni res, però ens sentim còmodes i dir, va, fem aquesta cançó, la provem en directe i a veure com respon, i potser canviem una mica, la madurem, etc. I després això, en algun moment, es pot acabar tornant cap a un altre àlbum.
I el graveu amb en Leo?
El vam fer el meu estudi, sí. Sí, sí.
Això també permet aquesta relaxació i aquest anem provant, clar, anem jugant, que potser
per bé
sigui...
I per
mal, sí, no? Sí, sí. Per la part que toca.
Clar. No, bueno, i també per tots, eh?
Perquè volem despedir-li. Encara no ho sap.
No li direm. I abans que se'ns en vagi però més el temps, deies que la primera cançó, la de So Sweet, hi té molt a veure, en Juan, et toca, perquè si no ens l'oblidarem i ens quedarem amb les ganes de saber què passava.
Doncs això ve d'un viatge que vaig fer el 2015 amb un amic a Rússia. Ja, érem més joves en aquesta època. Aleshores, bueno, estava solter i vaig dir, bueno, vam provar el Tinder a veure què tal funciona. Aleshores estàvem en Sant Petersburg, estàvem a l'aeroport de tornada ja cap a Barcelona, i estàvem allà i vam dir, bueno, una miqueta més, continuem una miqueta més, i va tenir un match amb una noia que no coneixia, òbviament, que no la vaig poder conèixer, i vam començar a parlar i tal, i li vaig dir, bueno, mira, toco en un grup, no sé què, no sé quants, i dic, mira, mai se sap, saps? Un dia per ahí ens fem famosos aquí a Rússia, I mira,
allà fent contactes. Ja.
I li vaig enviar la cançó aquesta del Ninot, la de Al seu costat, però la versió que tenim en anglès, By Her Side, i la noia em va enviar un missatge de veu d'un minut i mig o alguna cosa així. Aleshores, quan vaig escoltar, dic, això és un... Se l'ho he enviat als nois aquí. Aleshores, quan vaig tornar de Rússia, vam quedar un dia ahí a l'estudi del Leo i li vaig dir, escolteu això. I el Blai va agafar la guitarra i va dir, hòstia, això és una cançó.
Però pel que deia ella,
perquè el deia
era
la...
bonic.
Que, bueno, de fet, a la cançó, a l'àudio del principi, és part de la...
I ella ho sap, això?
Sí, això ho sap. I té una part de la cançó, també, vull dir. Una part de la cançó.
Coautora, una part igual.
Val a dir que vam tardar en dir-li.
Vam haver de pensar molt.
Vam fer la cançó, ostres, a més, el que deia i tal es va convertir en la lletra. Llavors ja... vam trobar, hosta, quina gràcia, tal. Llavors vam dir, bueno, hem de fer un videoclip, crec que és moment per dir-li, no? La vam convidar per si volia venir a gravar el videoclip. Que
però no és cap maniquí. Anava a dir, potser és una invenció mental d'en Juan i no existeix i tots li esteu seguint el rotllo.
Sempre pot ser.
Hagués estat molt bé, perquè la veu... En realitat és la veu del Leo.
Sí, sí.
Seria bona.
I a cada cançó s'hi amaga una història? Perquè abans parlaves de que potser no feu disc conceptual, però en canvi sí que si escoltem cançó a cançó, almenys com a oient, sí que ens podem imaginar històries diferents. A més, aquesta potser és divertida i desenfadada, però també teniu el punt per la crítica en una de les cançons, o sigui que podríem dir que són històries que s'amaga darrere de cadascú.
Inclús m'atreviria a dir que són diverses històries, no? Perquè potser una cançó comença amb una història inicial, però com que passa tant de temps i madurem tant, doncs de sobte igual hi ha una cançó com la que hem tocat avui, Belly Rose, que recordo que a la que incorporéssim la segona part va passar algú de temps i llavors l'incorporàvem una part nostra de la història, no? De potser gravar algú que ens fes gràcia i de cop això que feia gràcia de molt, doncs no és tan graciós, això sona bé, i llavors incorporàvem i tal. Però sí, tant en la temàtica de la cançó com en la manera que s'han anat fent les cançons, doncs hi ha molt de nosaltres, perquè efectivament és de cocció lenta.
Mm-hmm. Quan deia allò de crítica, per exemple, em venia al cap la cançó de Caster's Gold,
sí.
Que per qui no ho sàpiga, expliqueu-nos una miqueta per què vau decidir escriure aquesta cançó i reflexar el que va passar amb Caster's.
Sí, és a dir, és molt profunda aquesta cançó, eh? Aquesta cançó Caster, el nom Caster ve de Caster Semenya, que és una corredora. Sí, sud-africana que va estar ficada enmig d'una polèmica molt, molt grossa, perquè es considera que té el nivell de testosterona massa alt. I llavors, com que el comitè, el COI, del Comitè Olímpic, no va saber tractar-ho, se la va decidir apartar de l'atletisme durant un any i mig. Cosa que havia passat amb atletes, inclòs una atleta espanyola dels anys 80 o alguna cosa així. És a dir, és una cosa que passa bastant freqüentment. I en aquestes ocasions en què hi ha una atleta femenina que suposa que té un avantatge competitiu perquè té massa testosterona, el COI no sap fer res més que dir-li aparta't o fingeix tenir una lesió. I hi ha altres coses barrejades en aquesta cançó, no? Però una mica la idea, i això recordo que era després de veure un documental que parlava d'aquesta, i al final del dia penso, ostres, hi ha una persona aquí, no?, al final, i s'estava parlant públicament a Sud-àfrica d'aquesta noia i dient si s'havien vist els genitals i si els genitals eren tal i no sé què, i s'obliden que al final del dia aquella és una persona amb sentiments, amb emocions, etc. No? I llavors, aquesta cançó Caster's Gold va una mica de fins on apretem aquella situació incòmoda on tampoc tenim una resposta molt correcta, perquè si ara preguntéssim aquí a la taula aquí què opinem de que la Caster Semenya pugui ser corredora amb el nivell de testosterona que té dins de l'atletisme i tal, no esperava venir aquí per cert parlar d'aquesta i potser no és tan fàcil, sí, no trobem la resposta potser, no? Però mentre estem discutint-ho, al final hi ha una persona amb emocions darrere.
Totalment.
I llavors aquesta cançó va de dir, és l'última frontera, és l'últim punt on hem arribat a acceptar moltes coses de les persones, però hi ha algunes que, com que no sabem tractar-les, no les acceptem.
I simplement les apartem i si no ho veus o no en parles, és que no existeix,
sí,
no?
Sí, espero no haver aixafat el dia de ningú. Però...
No, escolta'm, la música també és per això.
Clar,
i explicar-la també. Doncs ara, després d'aquest moment més profund, si voleu, escoltem un dels temes que hem fet a l'estudi 3. Si us sembla, comencem per Belly Rose, el que vulgueu explicar-nos d'ell. Allò de la presentació, o que la gent no podria saber si vosaltres ara no ens ho expliquéssiu. Qui agafa el micro?
Jeroni. Va començar una mica... Va. Jo vaig combinar dues línies de guitarra, i ho vaig assallar, i el Blai va fer una veu com rient senses per sí. sobre.
De fet, la lletra original era una mica...
La lletra original, sí. No podríem posar-la aquí, em sembla.
No, no.
I aleshores vam veure que realment, per la gent que no ho entenia què estava dient, era maca. A partir d'aquí la vam treballar i, bueno...
Diria que potser aquí la gràcia és que el Jeroni, que de tant temps, es posa a composar un tema i no la banda, o sigui, no és com potser els altres de la banda que composem diverses coses i diem, mira, què us sembla això? Si no us agrada ja tornarem una altra cosa i tal, sinó que composa un tema i t'empaita 6, 12, 18 mesos amb el tema darrere.
Convencent.
Això. I llavors amb aquest tema ens va perseguir bastant, el va gravar i al final per aixafar-li la cançó vam dir, va, posaré aquí una lletra tonta i hosti, al final diré, pues... té certa gràcia.
Tenia raó, al final tenia raó.
Ha valgut la pena, no? Que ens perseguís.
I el directe també, canviem, jo toco la guitarra i el Leo la bateria. Sí, amb el canvi aquest i té bastant d'èxit la cançó en directe.
Té bastant d'èxit el que toqui la guitarra.
A la ràdio.
A més, ara ho sentireu, però si aneu al nostre canal del YouTube, al www.youtube.com/radioarenys, podeu veure aquest canvi, perquè l'altre tema amb el que tancarem l'entrevista, en Leo toca la guitarra i la percussió la toca en Jeroni. Nosaltres escoltem el tema i després seguim parlant més amb ells.
Xxxt, silenci. Entrem a l'estudi 3. What's a belly rose? What's a belly rose? Ooh, ooh, what's a belly rose? What's a belly rose? What's a belly rose? Ooh, ooh. I keep on trying to make up my mind. I don't really know what to decide, and I'm thinking of maybe getting close to you. Oh well. Two rights make wrong, but that will make it right. What does it all mean? But if something should happen between us, oh well. Belly rose means nothing, just as beautiful as it sounds. Belly rose means nothing, just as beautiful as it sounds. Belly rose means nothing, just as beautiful as it sounds. Belly rose means nothing. Thank you.
tots els que passeu per l'estudi 3 responeu unes preguntes ràpides, que anem a per elles, no cal que us poseu d'acord, i després seguim parlant més de vosaltres. La primera pregunta és la primera cançó que us passi pel cap a cadascú que no sigui vostra.
Ara, la primera que passi,
sí. Sense criteri, pam.
Angie dels Rolling Stones.
Gold de Chet Faker.
Scar Tissue.
Kids d'MGMT.
El primer disc que us vau comprar amb els vostres diners. De dir, tinc diners i els vull destinar a comprar-me música.
White Album dels Beatles.
Hard Day's Night.
Blood Sugar Sex Magik.
Creo que també, no estoy seguro. Dire Straits o Red Hot Chili Peppers. Sí, no, no ho tinc clar.
I l'últim? L'últim disc que us heu comprat?
Fa més temps que el primer.
Jo em vaig comprar el del
Part of Something, no.
El disc del Mick em vaig comprar jo.
El disc del Mick. Perquè t'hi has estat darrere, no?
Vaig estar darrere i no em va arribar cap. I vaig...
No m'ho puc creure, t'anava a dir, em poden regalar.
Tampoc el vaig demanar, eh? Però vaig dir, bueno, ja que estic al compte.
I així van augmentar les ventes.
Sí, exacte, també ho feia per això.
Van vendre 10.
Vas doblar les ventes.
No, que és disc d'or, eh?
Ostres. No me'n recordo, això crec que Chinese Democracy de Guns N' Roses.
Jo un de Cooks, però no me'n recordo.
Sí, jo recordo un... per Amazon comprar-me com 10 de cop, així, dels Strokes, de Cooks, no sé què, per intimar alguna cosa així. Sí, i potser era l'última vegada que vaig comprar perquè ja no tinc lloc on posar-me.
Molt bé. Un músic, banda o intèrpret que pot passar el temps i de tant en tant necessiteu recuperar o recuperar-lo o recuperar-la, allò... Ostres, sempre hi és present.
Tom Waits.
Tom Waits.
Metallica.
Metallica.
Dire Straits.
Guns N' Roses.
Molt bé. El concert que més us ha impactat, però vosaltres formant part del públic. O sigui, gaudint de qui teníeu al davant.
Red Hot Chili Peppers en Argentina, crec que era el 90 i algo.
Jo recordo algun de Red Hot Chili Peppers bastant bo. Però diria, recordo anar a veure l'any passat a la Rosalía, quan publicant l'àlbum de l'any passat, a Los Angeles.
Amb mi.
Amb tu, de fet, romànticament. Al Palau de la Música, i recordo que em va impactar bastant. En general, el flamenco m'acostuma a impactar. Llavors, concerts que m'hagin impactat molt de flamenco, sempre vaig al Jazzy, a Barcelona, que és un lloc molt petit, molt recollit, que els músics potser no són coneguts, però que impacta moltíssim l'ambient.
Jeroni?
Julian Lage, que és un de jazz. Vaig veure un concert molt... potent.
Molt bé.
Jo, Kids, MGMT, els Sos.
Molt bé.
Les veu al revés.
Amb una paraula només. La música és...
Vida.
Vida.
És complicat. No sé, no.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.